Juanita Banana. Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Ardiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. Els guions, Marta Cailà,
Millo Pia. A uns clubs, eh?
Ara, qualsevol cosa que digui, muntareu una minisecció dins de la meva secció.
Calla,
perquè parlava de
calla.
La
va, Rocco.
Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Marta Bosch i Maria Xinxó.
És que dona un rotllo.
El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, bravo. Eduard Biosca.
Bravo. Ja ho pots deixar fet, això, Lucas, que li
encantarà
la peça.
Bé, doncs, ja pots canviar. Reconduint la meva secció, Baldomero Toscano sí. Va ser un exdirectiu de televisió de Mediaset, de Telecinco, que va estar molt de temps treballant en el departament de producció, era el màxim responsable, i es coneix molt bé com funciona Supervivientes. Ha fet unes declaracions a una emissora de ràdio que es diu Ràdio Isla Cristina. Mm-hmm. Ara escoltaràs l'indicatiu, perquè a mi m'ha cridat l'atenció l'indicatiu que tenen, que, escolta, amb poca broma, en comparació amb els nostres.
El món de les sintonies. Ondas de agua y sal, Ràdio
Isla Cristina. T'agrada?
M'encanta. Molt. És que jo sempre he estat a favor de l'indicatiu cantat.
Sí, sempre.
A mi sempre m'agrada. Trobo que queda més.
Home, els 40 principals tenien l'indicatiu. Ondas de agua y sal, Sergio Dalma va començar fent indicatius i també anuncis de ràdio i de televisió. Sergio Dalma va començar...
A veure, s'enganxen molt més.
Sí, s'enganxen. Els 40, sí. Els indicatius dels 40, sí. Eren una meravella. Oi, Montserrat, que d'aquella època...
Els indicatius, sí, cantats, eren uns indicatius...
Bueno, i aquí a la ràdio, que hi ha gent que canta, bé, podien fer-ho, això. Clar, la Míriam Díaz podia gravar els indicatius.
Amb la versió, anda,
que no, guapa.
Doncs és veritat, li podíem proposar. Bé, doncs, Baldomero, què ha dit exactament de com funciona Supervivientes? Doncs mira, atenció per la gent que està veient el reality, que hi ha un gran merder ara dins de la illa, perquè tingui un concepte de si és car, és barat o què és... Doncs escolteu.
Supervivientes, en realidad, empieza de 3 a 4 meses antes. Mm-hmm. De los programas que más despliegue técnico y despliegue humano tienen, cerca de 120 personas trabajando allí en los callos. Se alojan todos en un resort. Cada concursante tiene un redactor que le sigue. Todas las islas están conectadas por fibra, por el suelo del mar. Entonces, la señal de esas cámaras se envían al lugar donde se hace la producción, que está en ese resort. Hay 4 turnos de cámaras, porque claro, las condiciones de trabajo son duras, la humedad, el calor... Te llena 3 noches de parrilla, te llena la propia gala del jueves, el martes y el debate del domingo. Yo lo que echo de menos ahora es que en los programas que no existe un Sálvame Diario, donde se hablaba mucho de los... Bueno, en los programas actuales se habla de eso, ¿no? Pero claro, ahora la tarde no es la tarde que era con Sálvame, ahora... La reina de la tarde son Soles Onega.
Oi, 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 oi. Oi. És com si aquí diguéssim
que la
reina de la tarda fos d'una altra emissora.
Hosti, el que acaba de dir.
També us dic una cosa.
Alerta el que acaba de dir.
Un programa que val tants diners i que han de posar tanta fibra que no se'ls mengin els crancs i tot això, que hi ha una feinada com aquesta, clar, necessita... Bueno, necessita xispa.
Què mengen? Què mengen? A veure, atenció, que ens interessa, va.
Salvo que exista un problema médico, porque se les hace analíticas, controles analíticos con mucha frecuencia, o comen lo que pescan y aquello que les da el concurso, o sea, el arroz, las raciones de arroz, lo que ganan en los juegos, es decir, el hecho es que todos pierden kilos.
¿Habéis tenido algún susto serio alguna vez de decir, este se nos va?
Que, por ejemplo, una concursante, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se le estallaron las prótesis al bajar al saltar del helicóptero, le estallaron, con perdón, voy a decir las tetas, en Supervivientes, yo os cuento, han estado diabéticos, ha habido... alcohólicos. Ha habido gente enganchada de otras sustancias. El caso de cuando hizo Supervivientes Kiko Rivera.
Que tomó mucho rato.
Se desenganchó de todo.
Tuvo un síndrome de abstinencia brutal.
La que es va, la que jo penso que es va, li va tenir un problema amb les pròtesis va ser Yola Berrocal.
És verdad, sí, Yola.
Yola Berrocal és la que es va llançar, va tenir problemes, sí, claro. I després i després Nacho Vidal va tenir un problema amb la Tita.
Se le torció.
Sí, 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 li va, es va tenir de recuperar, recordem. I exactament el caché i el pressupost del programa, poca broma, lo que
va. I això de que no els hi donin menjar?
No, jo
és que es veu que s'aprimen molt.
Sí, no, s'aprimen, sí. Abans de les proves, Marc, els hi donen de menjar. I lo que jo sé és els que els hi donen una banana. Perquè allà és les bananes. La zona d'aquelles, les bananes. I recorda que va haver una concursant, una Miss Colòmbia, que va estar a l'època d'Antena 3, que li donaven entrepans... quan ella agafava i marxava cap, ai, tinc ganes d'anar a fer les meves necessitats. I sempre li acompanyava un càmera. Doncs allà...
A fer les necessitats també, d'acompanyar un càmera.
A prop, si passés alguna cosa, llavors ella...
Bueno, i ho ha dit aquest senyor que té veu d'haver-se menjat un concursant, el senyor Baldomero, que tens un redactor que et segueix tot... Sí, és que jo crec que el malson no és passar gana. El malson. Imagina't que et toca el senyor Buigas de redactor, que et segueix tot el dia.
On vas ara?
Bueno, doncs aquesta... Sí, doncs aquesta Miss...
On vas a
aquesta
quedar?
Miss Colòmbia...
Darrere aquest matorral i no et moguis d'allà, que jo vigilo que no sortis del
doncs
matorral.
Doncs aquesta Miss Colòmbia no s'aprimava. No s'aprimava, no hi havia manera que s'aprimés, i tothom sospitava. L'època d'Antena 3. Finalment es va saber que el càmera li passava un entrepà...
Exacte.
Li passava un entrepà a canvi... d'una neteja, de la neteja de l'espasa del...
Va!
Hasta a mí me ha semblat ofensiva.
El van acomiadar, eh?
No, sí, clar, sí, sí.
El van acomiadar
ja,
perquè...
Ja m'ho imagino.
Bé, diners, caché i pressupostos, va.
Caché de los famosos es un escalado. Está escalado en función de las semanas que aguanten allí.
Apunta, Montserrat.
O sea, empiezan cobrando... No todos cobran lo mismo, no es lo mismo Arancha de Benito que Zaira.
¿Cuánto le firmaste a Isabel Pantoja?
Eso no lo voy a decir. Poner una media de unos 20, media, yo hablo de medias, de unos 20.000 euros semanales por cada concursante. O sea que se pasa mal, pero se cobra bien.
Claro. ¿Y a la cadena cuánto le cuesta el programa una
pues
vez
mira,
la temporada íntegra?
Estará en torno al 1.300.000 euros semanales.
¿Semanales?
Las vías, tener satélite abierto de tanto tiempo, todo eso cuesta dinero. La televisión es una industria cara, ¿eh? De Valerio Lazaroff, al que yo traté y conocí, me decía que después de la industria aeronáutica, la industria más cara era la televisión, o sea que...
Bueno, però clar, els anunciants paguen molta pasta, eh? Això ho recuperes ràpidament.
Sí, sí, més a més amb tres gales setmanals.
Per tant,
és a dir que
disculpeu, però l'objectiu ha quedat claríssim. L'objectiu és aguantar una setmana. Sí. Amb una setmana ingresses 20.000 euros.
Sí, bueno,
el que passa que llavors...
Hisenda i el bueno, representant sí. També t'agafa el seu, eh?
Però llavors també havia llegit que hi havia clàusules que tu no podies abandonar quan et donava la gana.
No, perquè tenies que pagar.
Que tu et deien
sí,
una setmana...
Efectivament, sí.
Una setmana mínim.
Sí,
a partir d'aquí
sí,
vas fent.
O dues.
Sí. Bueno, Rocco, doncs la propera temporada confirmes que vas a Supervivientes?
No confirmo. No confirmo perquè no m'agrada a mi, jo passa gana, els mosquits i tot. Passem un momentet ràpidament per fresets. Josep Maria, no sé si has parlat amb el Toni, però va haver l'altre dia un comensal de First Dates que va explicar, una mica friqui, ell diu que és bastant friqui, ho va dir al sopar, que passen coses estranyes al Museu de Cera.
Aquí el Museu de Cera.
El de Barcelona.
El de Barcelona.
El general el porten ells.
Ui, el Toni Cruz.
Però,
sí, per això he dit, a veure si pots parlar amb el Toni.
Los crímenes del Museu de Cera.
Bueno, poca broma.
Jo no he anat encara al nou, eh?
Has de venir, home.
És espectacular.
Doncs jo, Toni, convida'ns, home, que anirem.
Us convido a pagar.
Anem a veure exactament el que explica aquest noi que va anar a Ferzeig a intentar festejar i va explicar això.
Jo en Barcelona, jo hacía por mi cuenta rutas clandestinas como guía explicando misterios de Barcelona.
A ver, cuéntame, que a mí también paranormal me gusta.
Hicimos dos encierros en el Museo de Cera de Barcelona. Yo había una psicofonía en el baño.
¿Y la psicofonía se oía algo claro?
Soy a... Sí.
Sí, ya está.
Le pregunté, ¿hay alguien aquí? Y soy un... Sí. Y fue como...
Vale.
Claro, pero esto lo escuché en casa, no lo escuché yo. Lo escuché ahí, vale, me cago
claro.
De miedo.
Sí, claro, por eso. Yo creo que hay algo más allá. O sea, yo creo que ahí es que existen los espíritus. Yo creo que hay vida más allá de la muerte. Yo creo que hay algo. O sea, yo sí que creo en esas cosas.
Yo sí que creo en una gran parte de eso. pero necesito poder materializar de alguna forma esas pruebas.
Jo t'he de dir, Rocco, que com a psicofonia la trobo una mica justa.
Sí, sí. Hi ha algú aquí. Sí, la senyora que limpia.
Per exemple. Rocco, gràcies.
Bon... Ai, anava a dir fins dimarts, no? Que demà venim.
Fins demà.
Ah, demà, és veritat.
Resolem la nit a Xinxó.
Sí, perquè avui és el Dia Mundial del Teatre, sí. I fèiem un homenatge, us preguntava per un dels moments teatrals, que és quan els actors surten durant els aplaudiments i saluden al públic. Sí. Dins de l'argot teatral això té un nom, sí. I l'opció A és autoestima, opció B les glòries, opció C els claps d'aplaudiment en anglès, o opció D la dansa final. I la resposta correcta és la B, perquè se'n diuen les glòries.
Mira que bé que em quedava a mi, jo creia que es deia els claps, per això.
Ah, sí?
Perquè, sí, sí.
Això ho vaig inventar.
Doncs molt ben inventat. Els anglesos, que sempre tenen tradició teatral, que això s'ho van inventar ells.
Sí. M'ha tocat amb avui, la xocolata.
I la tassa, mira, veus que bé.
Home, quina gràcia, escolta. Mira que ràpid, que era senzill. Doncs ho he fet així una mica. Rocco, ho dius tu? Mira, 441 persones, de les quals 364 han dit les glòries.
Doncs mira, el número, la meva edat, 34.
Ai, que joder.
Home, si he de posar la teva edat...
Xinxó, vols callar, per favor?
Home,
apagueu el micròfon de la Xinxó. 34
cada unya.
34.
A mi m'agrada molt també...
Ni girada és la teva edat.
Els actors i les actrius,
per favor,
les salutacions que fan els tècnics.
Sí.
Que ells fan això, que mouen els dits, mouen les mans... com
sí. Si fossin, sí. Focus, és veritat.
Uns ànecs.
És veritat.
Com si fossin, sí. Com si fossin ànecs i fan uns així... Sí, sí. Que de vegades... Els actors, els tècnics... No es poden...
No,
aquí els actors i tècnics.
Home, normal.
Ni s'aguanten.
Però fan veure que sí.
Llavors, a la salutació, fan veure que sí. Per què? Perquè us diré una altra cosa.
Quina?
Si tu no et portes bé amb el tècnic.
Sí. Ui, ja
et putegen.
Si hi ha un micròfon que s'havia d'obrir i el millor s'obre una mica més tard.
No et llancen el tall.
A lo millor el so no és prou alt.
No t'il·luminen bé.
Sí, sí. I aquí, clar, llavors, a la salutació, tècnics,
si t'ha
afectat. A mi un tècnic m'ho va dir...
Està tocant els...
Crec que són els meus auriculars.
Escolta, Míriam, ens podies fer els indicatius de RAC1, els nous indicatius? Has escoltat el de Ràdio Isla Cristina? Posa'n el Xavi, perquè senti la...
Vine, Míriam,
Entre
la nostra Madonna.
Home, per favor.
Jo, a favor sempre dels indicatius cantats.
Sí. Ondas de agua y sal.
Sensacional.
Com això, com ho veus? Però, com ho veus, això?
Però, home, és un indicatiu molt maco, canten molt bé, aquestes noies. Tu creus que estaries
mira,
capaç de
fer-ho? Mira, t'ho podes fer. Jo te faig en bruto i tu lo faig.
A veure. Ui, això serà boníssim, eh?
Morta actualitat, RAC1 és la más fina... O algo así,
com?
No?
Com? Perdona,
I si dius... Això és versió RAC1 amb Marc Serra.
No, són idees boníssimes, eh? L'esteu enfonsant, eh?
Només per tu.
A veure...
Rollo coro.
RAC1, l'emissora per tu.
Versió RAC1, només per tu.
Vinga, versió RAC1, vaig.
Ja base?
Rocco, no se't sent.
Me poses rever?
Sí, me poses rever.
Me porto uns cascos posats.
Vale.
Com ho has dit, senyor Marcelí?
Versió RAC1, només per tu.
Vale.
Versió RAC1, només per tu.
Bravo! Com saps tocar el fraset?
Bravo. A Lucas, escolta, agafo això i durant tota la tarda és la sintonia del dia.
I tant.
I ja està. I demà en farem un altre. I gratis, la Míriam, això...
Sí, gratis. Escolta'm.
Quin número m'has dit, Rocco? 30...
El 34.
Que no t'ho creus ni tu, però bueno. És que és un mail reivindicatiu.
Ai,
o sigui, l'ha encertada, perquè he dit la B. Però llavors diu, por el amor de Dios, que quan he vist això dic, no sé si va per nosaltres.
I hem rebut.
Ai. ¿Pueden informar cómo se encuentra don Alfonso? Lo iría a visitar, pero la Nunu no dice dónde está.
No, ni lo dice.
Mira, us dic una cosa, la Nunu és fora, és molt lluny.
S'han anat a agafar un avió.
La Nunu és a Buenos Aires.
Ah, què dius?
Ah, sí?
Sí.
Que és molt amic de Milei.
Que ha anat a visitar uns parents i crec que alguna cosa amb Milei també hi ha...
Sí. O a la millor entrevista a Mirta Legrand, la gran diva de la televisió.
Potser a veure si demà tenim temps i li fem una trucada i ens
resol... I don Alfonso aquí, saps?
Que don Alfonso aquí, clar, ja està.
I una segona frase que hi he entès menys que la primera, que és: quiero ver la gran Marta Sánchez de telonera con Bruce Springsteen. Després d'això...
Bueno, ho ha encertat, no?
Aquesta persona s'emporta la xocolata, que, escolta, li sentarà de meravella, sí, home, sí. I una supertassa. Ah, per cert, es diu Xavi Valls.
Doncs vinga.
Xavi, segueix-me per Twitter, Xavi.
Ets un pidolaire, eh?
I tant. Que la noia d'ahir no em va seguir, no m'ha seguit per Twitter.
Oh, Rocco.
Míriam, avui, a banda de fer indicatius, torna a posar l'Ujas, que ens ha agradat.
Versió RAC1, només per tu.
Que bé, Rafa.
Que bé, que bé. De què parlarem aquesta tarda?
Home, tenim moltes cosetes. Des de Portaferrada, parlarem de Richard Serra,
sí,
que ha mort, i recordarem aquesta escultura que fa, no sé si 20, 25 anys, que està perduda.
Una escultura enorme de Richard
de 38
Serra,
tones.
Que malauradament ens ha deixat i que va desaparèixer. Ara us expliquem.
Versió RAC1, només per tu.
T'imagines que la millor economista del món et porti la comptabilitat familiar? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a veure el nou videomapping de l'Espai Cràter d'Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat, i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Pràcticament, de fet, passen 2:45 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb música perquè el Festival Portaferrada ha ampliat els concerts en l'edició més completa dels últims anys.
Sí, aquest migdia s'han posat a la venda les entrades per aquest festival, que entre les novetats a Sant Feliu de Guíxols hi haurà Jen Simons, que és el líder de Kiss. Wow! Què li passa, senyor?
Sí, doll.
Escolta, que això serà un
èxit,
eh?
És un gran grup, home, i tant. Mira, una quinzena de noms nous que consoliden un perfil d'àmplies mires de Portaferrada, amb figures clàssiques i talents a l'alça, amb 13 artistes de l'escena internacionals. Atenció, com els Tudor Cinema Club. It starts in the theater, a night of encounters. If I hadn't been there, if not for a cigarette. No, sona així, eh? O la veu tranquil·la, que sé que té molts seguidors aquí a la ràdio, de José González. One night to be confused, one night to speed up truth, we had a promise made, for
both on the road. Sent del coll de la camisa.
Home, és molt bonic, és molt bonic, com canta José González. Bé, a la zona alta del cartell també hi trobem els ja confirmats.
Què passa, parada?
Nada, que estoy... Me estoy como contagiando.
Mira, ¿quieres ver a José González? Tenim altres confirmats com Tom Jones, Toquinho, que cantarà amb Camila Faustino, i Julieta Venegas. També un 30% de produccions són en català, com Guillem Gisbert i la Ludwig Band, Antonia Font, Figaflaues i Muxca. Baby, estás burica
toda la estona. Qué guapo. Toma, vete.
Que ets la més sexy, per això tu ets total, que
vas burica tota l'estona.
Jo ja me canta, això que inglès.
És català. Més català.
Català, canta en català.
Català. Demà, per cert, surt la cançó amb la seva germana, Beth Gial, una cançó molt esperada, es publica a les 10 del vespre.
Posis una alarma, senyor Marcelí.
Les filles de l'Eduard Farelo, eh?
Les dues filles.
Que s'haurien de dir, les filles d'Eduard Farelo han fet aquesta cançó, perquè clar, hi ha la Puixa, la no sé qui.
Puixques,
la Puixa, la Beth Gial.
Però no cal anar dient, no cal anar dient les filles d'Eduard Farelo. Sí. Ja tenen entitat pròpia.
La Fosca i la Maria.
I també hem de dir que a Portaferrada hi haurà un espai per la comèdia amb els monòlegs, entre altres el nostre Xavi Franquesa, la Charlie P o Àngel Martín. El festival que es farà de l'11 de juliol al 25 d'agost.
Jo, mira, con cariño, perquè jo mateix, el Xavi Franquesa, me lo estimo como si fuese un cuñado. Però això de los festivals... Es que siempre están los mateixos, con todo el cariño. Es que no se apota para los no talent. Porque, por ejemplo...
Home, però hi ha molts festivals que sí que hi ha gent que no coneixes. I...
En el apartado de humor, ahora que deien ahí, siempre están los mateixos. Porque no portan a gent nova como Paco y Maite, que te riu, que son sabia nova, que mira qué chiste te poden fer ahí en Portaferrisa.
Paco.
Dime.
¿Sabes lo que soñé esta noche?
¿Qué?
Que me iba al Corte Inglés y me gastaba 100.000 euros en ropa.
Pues tú sabes lo que soñé yo.
¿El qué?
Que hacía un trío con dos mujeres.
Bueno, una de ellas sería yo, ¿no?
No, tú estabas en el Corte Inglés comprando ropa.
Paco.
Dime, Maite.
¿Sabes qué es una de las cosas que más me gustan?
¿El qué?
Dejar a un tonto con intriga.
¿Y eso?
Luego te lo cuento.
Le recuerdo que es
feminista. Paco.
Dime, Maite.
Tenemos que hablar.
Vale, pero que la tele grande me la quedo yo.
Pero que es muy largo, eso.
No,
dime, Maite.
Carlos, ¿qué te pasa? Te veo agobiado.
Agobiado no, que estoy enmayado, que tengo mucha hambre, que tengo mucha hambre. Con esto de la dieta estoy pasando mucha hambre.
¿Qué tiempo lleva?
Empiezo mañana.
Paco.
Dime, Maite.
Te pegas todo el día jugando a la Play.
A la PlayStation.
Yo desde luego que no sé qué es lo que tiene la Play que no tenga yo.
El botón de encender y apagar.
Però prou ja, prou ja, Lucas. Para ja. Però. I per cert, li recordo que es diu Portaferrada.
Sí, Portaferrisa. En el apartado...
Tot i que li he de reconèixer que potser acaba vostè de donar una idea que no s'havia donat fins ara, perquè...
Que el carrer Portaferrisa.
No, que si dins el festival hi ha un apartat d'humor, doncs...
Hombre, Paco i Maite, ja m'he dret tu.
Porta a fer riure.
M'agraden molt,
eh? El senyor Marcelí s'estava revolcant per terra, de la gràcia que li feia.
És com les matrimoniades.
Sí, bueno, mor millor i mor espontani, i així com així d'improvisació. Sí. Bueno, i en l'apartat de música...
Improvisació, però si eren... acudit rona.
No, no, molt improvisat. I en l'apartat de música, en vez de portar a los mateixos que sempre estan a tot arreu, ¿por qué no se fa un pan me? Y se porta, por ejemplo, a Fresita, que va estar en Gran Hermano, que se va reinventar, que después... Sí, és una dona que s'ha fet a si mateixa, porque se va...
Salou és mío, Salou és mío, deia.
Va estar en Gran Hermano, después va estar en Salou. Sí. Después va muntar una tienda de ropa i ara se dedica a la música con el seu futur marí, que és Toni Boluda, que fan una cançó que se diu Amor es vida.
¿Qué m'està dient?
Te pondrá la piel de pollo, mira.
Amor es vida.
Mira.
Vamos juntos al amor, a la arena blanca tú y yo.
Solo no Camela.
Junto a tu amor.
Camela 2.0.
Jo ara estic pensant ja la setmana que ve, i és l'indicatiu nou que li deixem en el clapés gravat per la Míriam, i el primer convidat a les 5,
Fresita
i Toni Boluda.
Per això RAC1, només per tu.
Amor i vida.
Això serà un èxit. Vinga, de Portaferrisa, en canviem d'història radicalment i parlem d'ovelles.
Però t'he de dir que no d'unes ovelles qualsevols, eh? És d'un ramat que està assilvestrat, assalvatjat, que està fent anar de corcoll als veïns.
Ha quedat clar, Lucas, que són ovelles. Ovelles.
Fa estona que només sonen coses que no...
Estranyes. Això, que porten de corcoll els veïns...
És que jo, aquest programa, hem sentit cantar de tot, però ovelles, això, ja ho havíem posat, això.
T'he de dir que al Dàlet hi ha uns temes cantats per ovelles...
Vostè té un munt d'esquirols i coses que canten, però ovelles no, no ho havia sentit mai. Digues.
Doncs ens situem a Peramola, l'Urgell.
un crèdit.
Però això són persones o són ovelles?
Són ovelles. De sorda?
Mai pots dir que ja ho has sentit tot, eh? No dono crèdit.
Però que la posarem sencera.
Home, i tant.
Home, nena, que és la Xampos.
Ah, la pell de gallina, eh?
És preciós.
Ai, la pell d'ovella, vaja. Preciós.
No, a veure, és que ara vull sentir el final.
És un tema seriós.
Bueno,
bravo.
Fins aquí, a les bravo. Ovelles. Noi... No sé mai en aquesta carta... Bueno, prou, a Lucas, ja està. Va, prou, que hem d'explicar un tema que sí, és molt
seriós,
preocupant.
És seriós, sí, sí, perquè el que està passant a Peramola, doncs, és preocupant, perquè sí. Aquestes ovelles es van escapar durant la pandèmia
sí.
D'algun dels pastors de la zona i han format un rabat d'ovelles i xais de 25 exemplars. Van per lliure i ja han provocat alguna destrossa al cementiri i també Jesús. Prop de l'ermita de Castell Llebre, on dilluns arribaran desenes de visitants per assistir a la tradicional missa de dilluns de Pasqua. L'objectiu és capturar-les per evitar que amb l'arribada de turistes hi hagi més espants.
Doncs ja ens està escoltant, per desgràcia seva, l'alcalde de Peramola, que és el senyor Joan Puig. Senyor Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Disculpi que li hem posat aquí una banda sonora d'ovelles. No teníem altra banda sonora per exemplificar-ho i hem pensat que aquesta era la bona. Disculpi. Escolti'm, abans que res, d'on surten aquestes ovelles rebels? Perquè, clar, de cop i volta es forma aquest ramat. Com ha pogut passar això?
Si aquestes ovelles... Bueno, ens pensem que surten d'un ramat local, o més o menys local, pues el típic, vas a pasturar i un ramat de 500, 600 o més, no sé exactament el que hi havia en aquell moment, pues 3 o 4 o 5 es van quedant i de cop i volta pues, apareixen aquestes ovelles al mig del no-res, al mig d'una muntanya que, bueno, pues que no hi ha res més que elles i res, i arran d'això s'han anat veient, però no era preocupant, però ara clar, amb els 4 amb els 3 anys que fa que estan sueltes pues les ovelles aquestes han anat criant i han anat en un ramat una mica més gran.
Caram. Avui, per exemple, les han vist?
No, estan... per veure-les has de accedir en una zona de muntanya bastant escabrosa.
Sí.
Però, bueno, ara, per exemple, el divendres des del municipi es fa una... el dissabte es fa una cursa i jo he parlat amb vària gent que l'han fet per provar-ho i les han vist. Moltes les han vist, les han trobat al mig del camí, sí.
Clar, per tant, quan estem parlant de que poden suposar un perill és precisament per aquestes coses. És a dir, que hi ha gent que va d'excursió o fa una prova, en aquest cas una prova esportiva, i de cop i volta se les pot trobar i això pot comportar algun problema, evidentment.
Bueno, més que això, el problema ara mateix és que just a la zona on van, on elles freqüenten normalment, també hi ha una zona d'escalada, i elles es mouen molt per sobre la zona d'escalada. Llavors, pues, un desprendiment, una pedreta... L'altre dia mateix una va caure, va caure del penya-segat, representa, i es va anar a morir sota, llavors clar, això causa molt mal efecte, i jo què sé, la gent pues, sap greu que passi tot això.
Totalment d'acord. Per tant, no seria... O sigui, no s'hauria de tema per l'atac d'una ovella, per entendre'ns, sinó per les conseqüències que porta el fet que hi siguin, en una zona concreta, entenc.
Sí, sí, és més, atac és molt difícil. Les ovelles al final són un animal molt poru, que és igual, sí. és diferent d'una vaca o d'un que potser té alguna cosa més d'embranzida. L'ovella és un animal molt poru i costarà molt que ataquin amb algú, però clar, pot provocar situacions de perill. A part d'això, sanitàriament, tots els ramats de la zona pues, també tenen por, perquè clar, t'imagina que una ovella d'aquestes agafa una tuberculosi, que és una malaltia que volte, que la fa una salvatge, i la passi amb una ovella casolana, llavors tot el ramat s'ha de matar, perquè això és un procediment, hi ha una sèrie de maneres de fer-ho, i és un perill, realment és complicat.
Entenc que, evidentment, les que s'han reproduït no, però les originals no van marcades per saber si algú és responsable, i evidentment aquest algú se n'hauria de fer càrrec, entenc.
Clar, al final això es marca, sí, es marquen amb unes plaquetes, amb una mena de crotal, saps?, i, clar, ningú suposo que les ha pogut agafar per mirar-ho, i potser que amb el temps i a la base d'anar per... Això es perd, aquests crotals es perden, al final això és una plaqueta metàl·lica, yeah. És com una arrecada d'una persona, es pot perdre. No hem trobat la manera de localitzar el propietari. Tot i que els pastors locals ho han intentat d'anar-los a buscar, han ficat el ramat a prop, amb els gossos, els han buscat, però mai hi ha hagut un agermanament, saps? Mm-hmm. sempre han acabat tornant al seu hàbitat natural.
I quantes en deia que són ara? De quin grup estem parlant?
Ja, ara estic parlant potser de fa 3 setmanes, un mes, que és quan vam iniciar tota aquesta moguda, pues, se n'havia arribat a comptar unes 25 entre grans i petites.
Doncs és un bon ramat. Clar, sí. Aquí ara arriba la decisió de com acabar amb aquest problema. Quines opcions tenen damunt de la taula?
Bueno, la decisió d'això al final l'ha tomat el Departament d'Acció Climàtica. Ens va dir que el primer que havíem de fer és, clar, fer una exposició pública dels fets, que no hi hagi ningú que pugui reclamar les ovelles quan ara ja hem fet una decisió que ningú pugui reclamar-nos res. Saps? I hem fet l'exposició pública, crec que s'acaba avui, o sigui, avui o ahir, no me'n recordo. Ara, nosaltres, de cara a la setmana que ve, quan torni a ser una setmana normal, passarem els papers al Departament d'Acció Climàtica i ells, pues, ens diran si els forestals venen, les sacrifiquen o les capturen. Capturar-les és difícil, perquè, clar, què en fas d'això? No pots barrejar amb un ramat normal, això, saps? Perquè, per el que et dic, per malalties... I llavors, no sé, suposo que el més factible i el que hem estat parlant amb el Departament és fer un sacrifici.
Doncs quina llàstima que una situació com aquesta hagi d'acabar en sacrifici, perquè insisteixo que el responsable en deu ser algú, és a dir, algú no ha fet bé la seva feina com perquè aquestes ovelles vagin campant amb la seva algarabia.
Sí, al seu moment, pues, fa 3-4 anys enrere, pues, clar, se li van escapar amb un pastor que, pues, sí, potser no va saber com fer, no va saber com anar res a buscar, o no sé, no hi va ficar prou interès, jo ho desconec, però el problema és aquest, que ara de 5 han passat a 25 i de cara a molts factors són un problema pel municipi.
Aquesta decisió quan s'hauria de prendre? Perquè, clar, si vostè diu que tenen ja aquesta cursa, quan ho han de fer, això?
No, això és... Suposo que ara les coses que van als departaments i són lentes. Suposo que això de cara a la setmana que ve, jo crec que cap a mig abril sabrem el què. Cap a mig abril sabrem el que decidim, perquè si els forestals baixen, les jo que sé, igual venen i diuen que s'ha de fer amb dardos i se les emporten a un altre lloc. Però en principi...
Però escolti'm, a mig abril el ramat encara serà més gran.
Bueno, se pot sortir alguna d'embarassada, però sí. Clar, és un problema que va creixent, vull dir, si ara no ho parem, si aquest any no ho parem, doncs l'any que ve doncs, n'hi haurà 30, i és una cosa que anirà creixent. I el mal és que ara molta gent ja les ha vist. Fins fa 2 anys igual eren una cosa puntual i que no es ve invisible, saps? Però ara no, ara normalment tothom el qui freqüenta aquella zona una mica les veu.
Déu-n'hi-do. Doncs, alcalde, a veure quina solució acaba arribant. Alcalde Puig, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau.
Jo la tinc la solució, si vols.
Ah, sí? La té la solució?
Digue-li. El rei emèrit ve de tant aquí. Montes una cacera, li dius que són elefants petits, total, 86 anys, no hi veus? Vull dir que comença a disparar per allà i ja ho vinga. No, aquest tio, si el tens distret i fa una cosa útil per primera vegada a la seva vida, que faci una cosa que valgui la pena. Total, amb un seny i Botswana, després ho veig, és el mateix.
Hem de demanar disculpes perquè, per culpa de la Lujas, l'Anna Boada ens ha escrit, diu, vaig al bus, m'ha saltat el Bluetooth, la gent mirant-me amb cara rara perquè se sentien ovelles cantant.
I saps on viu, no, l'Anna Boada? Viu a Noruega.
Un cop de fas. Però... no pot ser.
Crec que ja està, eh? Són les 4 que jo també havia trobat.
Bé, canviem d'història. Cançons amb granotes, en tens també, a Lujas? O... Ah, sí, també. A Lujas, quan arriba a casa,
deu necessitar de
tractament, perquè, clar, sí. Té una banda sonora al cap, pobra, de les músiques que li fem posar. Dic, passem de les ovelles a les granotes.
A les granotes, sí, perquè els científics han descobert que...
Calla.
Jordi Dan, rana.
Jo crec que Sant Boi ens estan esperant.
Sí, amb les portes obertes.
Els científics que han descobert, atenció, que les granotes
piquen l'ullet per consentir una relació sexual.
També el món del científic.
No, no.
Has de tocar tots els camps,
que tenen molt poca feina.
Pensàvem que això era un gest exclusiu nostre i dels primats, però es veu que no. Les femelles d'una espècie de granotes de la Xina també ho fan per dir sí als mascles abans d'aparellar-se. Parlem de la granota Odorrana tormota, també coneguda com la granota de torrent, d'orelles còncaves, una espècie endèmica de la Xina. I la femella sona així. Té com una tele, això, no? Té com un piu-piu.
Això és un zàping de televisió.
Sí, exacte.
O sigui, el lema hauria de ser, ara, només sí, i picar l'ullet vol dir sí, no?
Però, Míriam, això és una granota aixafada per un tràiler. Quin so ens has posat aquí?
Després t'ho explico. És que com que vam pujar tant el volum perquè se sentís això...
S'ha saturat tot.
Estava saturat i jo he tallat l'àudio per posar només els
trossets... Llavors, Aluja, es posa l'efecte de zapping, que el tens per aquí. I ara posa la granota. És igual.
És igual.
És exactament igual.
L'hauria d'haver sigut més llarg.
Bueno, pica l'ullet i adelante.
Exacte. Van veure que els mascles que només havien rebut la picada d'ullet de la família aconseguien aparellar-se amb èxit i no eren rebutjats. La resta...
Adéu-siau.
Adéu-siau. I és la primera vegada que es detecta...
Aquell dia que et pica l'ull, no? Que t'ha entrat una cosa a l'ull i acabes embarassat.
Recordem que fins ara s'havia detectat en persones i també en 71 espècies de primats, segons un estudi del 2013.
I si tiene un tic como Puyol, que tiene un tic en los ulls?
Aquest és el problema. Bueno, i acabaríem amb el tema del pack animal d'avui, perquè hem de parlar d'una sèrie que hauria de tornar ja immediatament al 3CAT, on sigui, que és Veterinari.
Home, veterinaris, aquesta professió tan estimada, sobretot gràcies a aquest programa, que molts van poder veure a TV3, sobretot per un veterinari concret, especialitzat en animals exòtics, i que va passar a la història també per la seva entesa amb el Carlitos.
Oi, tant.
Que recordeu, el conill... Aquell conill enorme.
És mort.
Ja fa temps que es va morir, home.
Sí, un conillot enorme.
Aquell veterinari es deia Xavi Valls, com el guanyador avui de la tassa.
Sí,
ves que no sigui el mateix. Doncs atenció, perquè el programa de l'Helena García Melero, el Tot es mou, l'han trobat.
Ah, sí?
I no diries mai trobat. On.
On l'han trobat?
El conill?
No, home, l'han trobat a la clínica.
El veterinari? No. Estic dient molt a prop de la ràdio, carrer Madrazo, té un obrador de xocolata que es diu Cocoa.
El veterinari?
O sigui, és xocolater.
Ah, molt bé.
Just ahir vam fer connexió per parlar de com s'ha encarit el cacau, ara que venen tot el tema de les mones, i la Melero, allò que comença a mirar-lo, sí. a mirar-lo...
Hem començat la connexió, mirava el Xavi i deia, ostres, a mi és que em sona.
Dic, el si Xavi et sona, sembla, no?
Sembla, jo deia, sembla el de veterinaris. Però és que resulta... A veure, el Xavi té orellera...
És el veterinari d'en Carlitos.
Oh, el veterinari del conill del Carlitos.
Tinc unes aficions una mica curioses.
Doncs combina les dues coses. Encara fa de veterinari i ho compagina amb la seva passió, que és fer postres de xocolata.
Bueno, mentre renti les mans entre una cosa i l'altra, doncs no hi ha cap mena de problema. Canviem d'història. Aquest tema ens afecta a molts, perquè tot i que el passat mes de juny va entrar en vigor la llei de telecomunicacions, que prohibeix que rebem trucades brossa o spam sense consentiment,
des de les 9
de la nit fins a les 8 del matí, tot i això, molts i moltes de nosaltres, entre ells i jo afectat, seguim rebent trucades brossa de companyies energètiques, telefòniques i tot tipus de serveis estranys. Segons dades recollides per l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'octubre de l'any passat, 5 de cada 10 persones encara rebia aquestes trucades. Li hem encarregat avui a la Meritxell de Blufeu, Meritxell, bona tarda.
Bona tarda.
Que ens intentés aclarir què és el que està passant, perquè aquestes trucades no es poden fer.
Mira, jo t'he de dir que també sóc una d'aquestes víctimes.
Veus?
I no em paren de trucar, o sigui, dia sí, dia també.
Oh, truquem!
Sí, jo he pogut parlar d'aquest tema de les trucades brossa amb l'Esther Lorente, vocal de la secció de consum de l'ICAP, que és l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona.
Sí.
I la primera pregunta, ja així directa, que li he llançat és: per què seguim rebent trucades publicitàries si la llei ho prohibeix?
En principi, no hauríem de fer aquestes trucades si no hem prestat consentiment perquè les facin. El problema quin és? Que rebem la trucada moltes vegades, no sabem ni tan sols identificar qui ens està trucant, i què fem? Ens emprenyem, però després no ho denunciem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Llavors,
és com un peix que es mossega la cua. No podem Si no es denuncia, no es pot investigar, i així estem.
De moment, nosaltres ho estem denunciant a tota la nostra audiència. Aquells que ens estigueu, aquells i aquelles que ens estigueu escoltant i heu rebut trucades, feu-nos-ho saber. Dieu-nos quin tipus de trucada brossa heu rebut, quina hora, perquè l'altre dia vaig fer una publicació a les xarxes d'una noia que rebia trucades, 8 o 10 trucades al dia, brossa, a hores intempestives.
Trucant!
Sí, sí.
Jo n'he rebut, inclús, sí, 2 o 3 al dia, eh? I allò que... Uf, ja en parlarem més endavant, dels tipus que hi ha, però abans que res, també el problema és que sovint aquestes empreses externalitzen el servei de telemàrqueting i se'ns fa més complicat saber qui hi ha al darrere.
Moltes empreses de bueno, telecomunicacions i energètiques, sobretot, i assegurances, el que fan és bueno, aquest servei de telemàrqueting l'externalitzen i el subcontracten amb una altra empresa. Doncs han d'auditar l'empresa que estan subcontractant que facin servir bé les dades que tenen, els telèfons que tenen i si estan o no estan a la llista Robinson. Aquestes empreses grans haurien d'auditar a qui estan externalitzant aquest servei.
Sí, l'Ester, no sé si heu estat alerta, que ha esmentat la llista Robinson.
Sí.
Sabeu què és?
Sí, és
jo
una
voldria
llista,
apuntar-me.
És una llista que hauria de funcionar, però no tinc molt clar que funcioni.
No. Sí, pels qui no sàpiguen què és aquesta llista, es tracta d'una llista d'exclusió on la gent que hi forma part ha expressat voluntàriament que volen deixar de rebre publicitat. Jo també tinc pendent apuntar-m'hi i, clar... Què passa? Que els CERS, amb un servei externalitzat, fa que a vegades no contrastin si els clients de l'empresa, no, de les telecomunicacions o d'on sigui, formen part o no de la llista Robinson. I per això ens segueixen trucant. Però bé, llavors imaginem que no formem part d'aquesta llista Robinson i les empreses quan ens poden trucar i quan no?
Doncs mai.
Quan es veu que estan legitimats per trucar, quan tu tens un contracte amb aquella empresa, de telefonia, per exemple, i et truquen per fer prospecció comercial... o també de les empreses amb la que has tingut contracte un any anterior. Aquí estàs legitimat. I si no, si tu has prestat el consentiment per rebre aquest tipus de trucada. Si estem a la llista Robinson, ja s'acredita que no hem prestat aquest consentiment. Perquè moltes vegades omplim butlletes o clicant accepto les condicions, allà la lletra petita aquesta que no llegim perquè és que és molt feixuc, sí que diu que estem prestant el consentiment. Jo el que dic és que aquell consentiment, encara que hagis donat en aquella casella i hagis dit accepto, no és un consentiment bo perquè no està informat, perquè no te n'has adonat.
Sí, aquí hi ha una part que pot ser que sigui culpa nostra.
Clar, la clau aquí és si ho has consentit o no. I a part d'aquesta llista Robinson, també hi ha algunes altres aplicacions que ens podem instal·lar al mòbil i que detecten que quan et truquen aquells telèfons t'alerten de si podria ser spam o no perquè fan moltes trucades habitualment. I hi ha diferents tipus de trucades brossa que hem pogut rebre. Una d'elles és la típica que quan despenges, a l'altra banda no hi ha ningú.
Ui, quina ràbia.
Si truquen sobretot de l'estranger, siguen una mica en enrotar-se... La trucada, quedes allà com dient sí, què tal, hola, hola, i no contesta ningú. Vale. Doncs, clar, penges, i això també és molest, potser era l'hora de la migdiada, i ja t'han molestat. Però tampoc no podem denunciar perquè no sabem qui ens ha trucat. I aquest és el problema, que al final estem molt desvalguts, i per això nosaltres a OCU demanem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que auditin de forma ja expressa, i ja com un control anual, el que sigui.
Sí, un altre...
Nois, no, pinta bé això, eh? No pinta bé.
Mira,
si ets de l'empresa que et truca, si havies sigut de l'empresa que truca, et poden trucar. Si és la teva empresa, diguem-ne, corrent, també et poden trucar. Doncs llavors, quines t'estalvies?
M'acabo d'apuntar...
Et truquen les que trucaven sempre.
En un minut i mig m'he registrat i m'he apuntat a la llista Robinson.
Mira, llavors a mi em feia molta mandra, perquè em pensava que seria més
minut,
burocràtic i
un
tot.
Un minut.
Doncs ho faré, perquè ja et dic, cada dia em truquen.
A veure si funciona, eh?
Però la Lujas, que diu que està apuntat a la llista Robinson, res, et continuen trucant, dius.
I si els hi dius? Que
sembla que s'ha de renovar cada any el tema de la llista Robinson.
Ah, si dius, soc a la llista Robinson, què fan? Els és igual?
Ah, molt bé.
Els és igual, molt bé.
Sí, sí. També un altre tipus de trucades són les que rebem des de l'estranger.
El primer que hauríem de fer és no agafar-lo, per si ens estan repercutint, perquè de vegades ja no és un tema de servei de telemàrqueting, sinó una mena d'estafa, no? Que això és un altre supòsit, però sí que si tenim que ens estan trucant des del Marroc, doncs no agafar-lo, si no estem esperant cap trucada d'allà, clar.
Jo en rebo moltíssimes de Londres i d'Itàlia.
I de València.
Sí, València molt. Sí. Deuen haver-hi centres de trucades. I llavors què passa? Que de vegades, bueno, avui, per exemple, avui al matí, a la reunió del programa, quan estàvem preparant aquest tema, que jo m'estava queixant, he rebut dos trucades que jo creia que eren dos trucades brossa, i no, eren dos trucades imprescindibles. És a dir, sort que he despenjat, perquè realment eren dos trucades útils, però arriba un moment que ja no saps què és brossa, què no és brossa. Mm. Et poden trucar de València, però pot ser una cosa del teu banc, perquè, diguem-ne, tot l'aparell logístic estigui centralitzat a València. No ho saps mai.
Jo, perdó.
No, jo normalment, per exemple, si sé el prefix de Barcelona, 93, normalment, o de Girona o així, sí que intento agafar-lo,
ja,
no?
Però
a vegades
clar,
però també pot
passa
ser...
això, que jo veig València i no l'agafo i resulta que és el meu banc clar. Que té les centraletes ja. A València.
Però i de València llavors és una trucada, diguéssim, comercial.
Clar, jo sí. El que faig és qualsevol mòbil que no tinc registrat, no l'agafo.
Ja, però a vegades són coses...
Directament. Si torna a insistir, llavors clar, ja.
Perquè a vegades ja. És un número de mòbil sí. I diu, igual és ja. Alguna persona de Tinder que...
No, perdoneu. A vegades, el que a mi m'ha passat són revisions importants de qüestions a la casa. Revisions clar. De la caldera, clar, aquestes coses, clar, i clar, després clar. No l'agafes.
Poden ser coses de feina, poden ser coses personals, totalment. Coses de salut. Una cosa, he rebut ara un mail per confirmar el meu ingrés a la llista Robinson i et pregunta on vols no rebre aquesta publicitat. Correu postal, e-mail, telèfon, SMS o altres sectors.
A tot arreu.
Exacte.
Posa tot arreu, ja està. Sí, i tant, i tant.
Clar, ara parlàvem també de les trucades.
Sí, sí. Estàs més tranquil·la.
Jo ho vaig fer, per exemple, per la publicitat electoral, que no volia rebre doncs, els programes dels partits i no vaig rebre aquell any.
Mira,
no
acabem de rebre una comunicació d'un oient que em diu Marc, el banc, si vol, et contacta per mail. Clar. Doncs t'he d'informar que aquest matí una de les dues trucades que he rebut, una era d'una pastisseria i la segona era del meu banc. Que avui ha decidit trucar-me per telèfon.
Però des de València?
No, sé d'on era, però sort que l'he agafat, perquè també era una trucada que em convenia. Sí. Vull dir que, a veure, et poden contactar per mail, però que avui m'han trucat per telèfon.
Et pots estar perdent trucades
sí,
importants.
Sí.
I també el que m'ha explicat l'Ester, que ho he trobat com molt curiós, és que a vegades et truquen de l'estranger, però de fora de la Unió Europea, no? I et diuen, és que en el meu país sí que et puc trucar, perquè aquesta llei no és vigent. Llavors, no, tu els has de dir, no, tu estàs trucant, jo què sé, aquí a Barcelona, no? En aquest cas, doncs, en aquest cas, t'has d'agafar aquesta llei.
La llei catalana.
Exacte. I ja que parlem de les trucades des de l'estranger, un altre cas que em vaig trobar jo fa uns mesos o així és que no em paren de trucar des de Tailàndia, des de Pakistan, però per WhatsApp.
Ui.
Però no les agafava, ho veia pel prefix, perquè llavors ho contrastava, dic, qui deu ser? Llavors, ull amb aquestes trucades.
És el mateix, o sigui, no t'haurien de trucar ni per WhatsApp ni per enlloc. Per WhatsApp potser encara és més perillós perquè a més entren dintre de l'aplicatiu i no sabem si al final poden accedir o no. A les dades que tenim allotjades allà al WhatsApp.
Per tant, molt de compte despenjar. Ara, insisteixo, el problema el continuem tenint igual, perquè, clar, de vegades et truquen un telèfon que et sembla que és brossa i no clar. Ho és, i és realment important. Mm-hmm. Meritxell, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Míriam, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i de seguida Guillem Estadella, que avui s'ha anat a jugar...
Per què?
S'ha anat a jugar a la cara.
Ui.
Entra, Estadella. Perquè, bueno, de fet... li hem fet fer una enquesta que està justificada, l'enquesta per una qüestió d'actualitat, perquè augmenta el consum de ketamina a Barcelona, Tarragona i Lleida. Hi ha diversos anàlisis que ho demostren. I avui, què has preguntat ben bé, Estadella?
Doncs he sortit per saber si això és veritat i a veure què pren la gent. A veure què pren.
Equipo de investigación.
I t'ho diuen.
Bueno, això ho descobrirem ara, que la gent s'acabi.
Versió RAC1, només per tu.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Amb Estadella, però abans deixeu-me comentar alguna cosa. Tenim moltes comunicacions sobre el tema de les trucades. L'Edu diu, parleu només en català, deixen de trucar. Edu, ja ho hem explicat alguna vegada, que aquest sistema, per desgràcia, no sempre funciona. Perquè jo era una tècnica que feia servir molt sovint, i quan m'adreço en català, passen en... no se preocupe, le paso con un compañero. Et passen amb una persona que parla català, i aquest... Crec que han pillat el nostre truc. crec que ja saben que utilitzem aquest truc i ara... Bueno, mira, és una manera també d'expandir el català. Hem obligat a les trucades brossa a parlar en català. Però
l'Albert
no funciona.
Bueno, hi ha una cosa
no
més fàcil, que és penjar.
Sí, sí.
Sí.
Sí, sí, clar, però llavors...
És un botó, és un botó,
Et perds alguna trucada que potser...
No. Primer escoltes, quan veus que no ho és, penges.
Però sap què passa? Que les persones educades ens costa fer això. A mi em costa, sincerament.
Primer no educar són ells.
L'Albert diu que des de tant en quan entra a les pàgines web que comencen ja a posar-te, no?, de totes les cookies i tal, ell es passa minut i mig refusant totes les cookies i que no el truquen tant d'aquests tipus de números.
Ah, doncs mira.
Però, clar, hem d'invertir nosaltres temps... perquè els altres no et truquin, això tampoc és just.
Mira, la llista Robinson...
No sé de què parlar.
Jo ho provaré.
He vist drames pitjors,
Bueno, li dic una cosa. És evident que hi ha drames pitjors, però el nostre company, l'Àlex, que ens ha enviat una captura de pantalla, el 18 de març, és a dir, fa pràcticament 8 dies, 8 trucades, perdó, 10 trucades, i el dia 19, 8 trucades. Et poden complicar molt la vida, realment. Aquí al darrere. Sí, sí, diu que sí. És evident que és un problema del primer món, no és una cosa que acabi amb la nostra vida, però al final pot ser desquiciant. I és que el problema és que no ho poden fer, és que aquest és el tema, ho acabem d'explicar, no ho poden fer, però ho fan. Estadella, a Barcelona la presència de ketamina, en aquests anàlisis, ha augmentat un 77% el 2023. També s'ha detectat un 20% més de MDMA i un augment persistent de restes de cocaïna. Barcelona va a tope. És la tercera ciutat d'Europa amb més restes de cannabis a les aigües residuals. Tarragona es manté com la segona ciutat europea amb més presència de cocaïna a les aigües residuals i pel que fa a Lleida és la novena ciutat europea amb més presència de cocaïna i la setena amb més restes de cànnabis. Amb aquest panorama hem preguntat a la gent què us esteu prenent.
Efectivament, he sortit al carrer doncs una mica per saber si això és veritat o no, perquè aquestes enquestes no sé on surten. I comencem amb una senyora que pren un tipus de droga una mica diferent.
A veure,
senyora... Guapo. Què tal, com està? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
Sí, vostè pren drogues o què?
Jo sí, cada dia prenc una.
Quina droga prens?
Pel colesterol, per la tensió...
O sigui, tu vas a tope, Ets la yonqui del barri.
Jo la yonqui.
No sé si sabies que ha pujat el tema de les aigües residuals de Barcelona. Ha pujat el consum de MDMA, cocaïna, ketamina i marihuana.
Sí, tot això està... la joventut en pren. I la gent gran, escolta, amb alguna em sembla que també,
Sí, tu creus alguna...
Jo crec una persona que de jove ha consumit i que ha pres alguna droga, de gran, alguna coseta ha de prendre.
És droga.
Ve dir que quan t'empastilles de jove... És a dir, el senyor Estadella, quan tu amb...
Per seguir el meu pare, dic...
Anava a posar l'exemple que si Guillem Estadella ara mateix, Déu no en vulgui, doncs s'empastillés cada cap de setmana, quan sigui senyor Estadella, és possible, segons diu aquesta senyora, que ja el teu cos t'ho demani gairebé.
Que ja tinguis l'hàbit.
El cos demana pastilla.
4 aquest matí i al vespre 5 més.
Vostè s'havia fotut algun porro de jove o què?
No n'hi havia d'això quan jo era jove. No n'hi havia.
Bueno, parlem amb aquesta senyora, seguim parlant.
La picadura de tota la vida.
I gigarro de farigol,
Bueno, anem a veure què diu la senyora sobre les drogues.
Jo crec que lo de les drogues és veritat, La joventut en consumiu. Sí. Perquè,
jo no consumeixo, No. M'ha fotut el saco,
Molt bé, però allà. Tot el que diuen les notícies, que són els grans propagandistes de tot aquest tema, però tu poses la tele, que si a tal discoteca venen, que si a tal no sé què, la marihuana... Jo crec que la marihuana, vaja, és la primera droga que es consum perquè és la més lleu. Després ja ve l'heroïna, que si punxa, que si tal. Però
tot,
marihuana, tu creus que no en pren la joventut? La marihuana... La herba aquesta, i després les pastilles. Però, bueno, això ho has fet tu, ho ha fet tothom. Nosaltres no, perquè vam néixer en una dictadura feroxa, però si no, pues, a lo millor jo també m'hagués fumat algú. Per què no? Per provar-ho, perquè ara m'aniré a l'apartament sense haver provat un porrillo d'aquests. No soc sincera, perquè he de fer de monja, res de monja. Si a la meva edat no hagués estat prohibit o no hagués nascut en una dictadura que ens tallaven el coll per respirar... Doncs pues escolta'm, un cigarret d'aquests que et posa contenta i alegre, no dic que no.
Perdó, un segon. Vols dir que aquesta senyora...
Que,
Quan, tu, que... quan et responia, sí. Anava dreta?
Sí.
Escolti, aquesta senyora ja podria vostè empaltar-se una miqueta de la seva alegria i les seves ganes...
Vinga, 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 vinga.
Viejo baila. Jo que crec és que aquesta senyora potser sí que l'ha provat, eh? I potser no feia gaire estona.
Era la canción aquella de la abuela fuma, la abuela bebe.
No puc resistir. Seguim preguntant a la gent pel carrer. Atenció a aquest motorista que em pren un altre tipus de cosa. Senyor motorista, perdoni, vostè és droga?
Què dius?
No pren res.
No.
Sí, hi ha hagut un augment a les aigües residuals de Barcelona de cocaïna, MDMA i metamfetamines. No sé si vostè és el responsable d'això.
En absolut, en absolut. Sí, però, vamos, l'únic que prenc de vegades és una mica d'aigua, com a molt, una mica d'aigua, perquè sempre bec Coca-Cola.
Ni alcohol, ni ibuprofeno?
Oh, no, ibuprofeno és cap ni un. Una mica de mercromina, de tant en tant em poso, i quan em rento, pues llavors...
Mercromina on? Per què et passa?
Home, mercromina al dit, al peu, perquè de vegades tinc alguna ungla que s'emplava i em fa sang, i llavors em poso mercromina.
Sí, l'única droga així, cosa rara que prens, és mercromina, eh?
L'única cosa és mercromina.
Escolta, ja ha visto com està.
Hi ha d'haver un mercat... No, hi ha un mercat negre de mercromina. Perquè no existeix. No se'n fabrica.
No. Com que no?
No.
No és allò,
ara és tot
ioda,
no?
Hi ha el betadina, no. Betadina que encara... I costa de trobar, perquè hi ha moltes farmàcies que diuen ui, no, esto ja no...
I la povidona.
És ioda, povidona iodada, és ioda.
I betadina.
Però aquest senyor, perdoneu...
La mercromina ha passat a la història. Aquest senyor té mercat negre de mercromina.
Aquest senyor, el que s'acabava de fumar, era un porret.
Ja t'he dit una cosa, que només veu Coca-Cola.
Sí, està enganxat al sucre.
Coca-Cola a gogó, eh? De tant en tant una mica d'aigua, però només veu Coca-Cola.
De moment, perdoneu, hi ha una estadística que no s'està confirmant.
No.
Perquè aquí diu que això a Barcelona ha augmentat una barbaritat, i a l'estadística ningú que es drogui.
De fet, he aprofitat que hi havia els taxis aquí a la parada per saber si ells prenen alguna cosa, no? Que són gent que es mou per tota la ciutat. Pues sí.